uns anys, i el pàdel surf, no, que cada cop tenia més gent, unit, una fusió.
Una fusió de dues tendències d'aquestes que sí, que es disparen de cop i no saps d'on han sortit.
Doncs interessant, interessant.
S'han unit. Això, com acabem de comentar, és Llafranc, és una empresa anomenada SAP Yoga Costa Brava, fundada per l'Ainania Tecul Torres i conformada per 12 instructores. Aquestes 12 instructores evidentment no exerceixen a l'hora, no és que tingués allà 12 persones cama amunt,
seríeu brava. Més instructores que saber que gent participant-hi, no?
Sí, tot i que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No exerceixen a l'hora, però és que a banda de Llafranc, que diguéssim que és la seva seu central, també ofereixen classes dirigides de paddle yoga a 9 poblacions més de la Costa Brava: Roses, Empúria Brava, Sant Pere Pescador, Begur, Calella de Palafrugell, Palamós, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i finalment a Lloret de Mar, vila coneguda per ser un lloc de repòs i calma després de Salou, esclar.
Famosíssima per això, sí.
Exacte. Lloret i Salou són els dos llocs on va la societat a descansar. En aquest sentit, la Inània i el seu equip van ser pioneres a casa nostra i porten a terme aquesta disciplina des de l'any 2016. A més, també són escola de formació, és a dir, que no només fan classes de ioga per la gent que vol, sinó que també formen professionals per dirigir classes. Jo vaig arribar a Llafranc allà a les 8:45 del matí i ja intueixes que serà una molt bona experiència perquè comences a entrar en sintonia amb l'entorn i amb el paisatge gràcies a l'harmonia que hi ha a la platja a aquella hora del matí. Una harmonia que és difícil de trobar a mesura que avança el dia i la cosa es comença a petar de francesos, holandesos, la canalleta, el perrete... Us heu d'imaginar arribar a les 8 del matí, que esteu sols a la platja, comencen a picar els primers rajos de sol del dia, sou davant d'una mar bastant calmada, que sonava justament així.
Ho has gravat tu, eh?
Això, el primer que vaig fer va ser seure'm, perquè estava sol, em vaig asseure allà amb la gravadora, una imatge una mica curiosa, també, veure un tio amb un micro davant del mar.
Davant del mar.
Algú devia pensar que és aquest imbècil, però vaig connectar molt amb això, amb tota l'atmosfera que hi havia creada allà, que és Llafranc, el cap.
La part natural,
La part natural, la part més profunda del ser.
I vam, què està això? Estava sol? Quan eren? Quan has dit que Déu ni dos acompanyants? Quants éreu?
A les 9 ja la calma ja va remetre, diguéssim, van començar a arribar els primers participants a la classe. Gent molt maca, gent molt diversa, no hi ha un perfil concret, que això a vegades ara m'ho preguntava, no, tipus, quin tipus de gent hi va? No és un perfil concret de gent, sinó que gent amb nivells i motivacions molt diverses. I abans de començar, la nostra monitora, en aquest cas la Inània, ens fa una petita explicació prèvia, començant per com ho farem per remar còmodament fins al punt on es farà la classe. I, Eudal, en totes les classes sempre hi ha un alumne despistadet, a última fila, que no acaba de prestar atenció.
Només agafarem des del centre del rem i és remar un costat, canvio les dues mans i l'altra. Joan, ja m'estàs escoltant? Després ho faràs malament.
Ui,
en Joan no estava al cas. En Joan ens estava al cas.
Estava fent fotos, no? Amb el mòbil.
L'espai despista, hi ha molts estímuls.
Tu sí que estaves al cas.
Jo estava al cas, malgrat tot diria que ho va fer millor en Joan que jo. Sí. Vam pagar la novetada fort, eh?
De veure, explica'm com va anar.
Això comença en terra ferma, diguéssim, et dono aquestes 4 instruccions, i la sessió dura una hora i quart, aproximadament, i inclou tot el material, la qual cosa vol dir que no cal que us porteu la taula de surf, la típica taula de paddle surf que tothom té per casa, especialment si viviu a la Seu d'Urgell o a la Segarra, allò que sempre està a petar de taules de surf.
Escolta, hi ha gent que sí.
No cal, el material te'l donen allà.
Clar, per tots els públics.
Exacte. I un cop allà, ens fiquem al mar. Ens fiquem al mar, un cop feta l'explicació prèvia, es comença a remar fins a una boia situada al mig de la badia, on la Inània ens hi enganxa amb un sistema de cordes i mosquetons.
Tot molt segur, per
tot
tant.
Bastant segur. Ella va amb el que s'anomena el Big Sup. Tu vas amb una planxa de surf, i el Big Sup és el Sant Cristo gros de les taules de paddle surf, perquè pots fotre una taula llarga i pots fer el dinar de Nadal allà sobre.
Mira,
és bastant gran.
Amb Nadal a l'aigua potser una mica malament pel tema fred, però
sí, però seria possible. O sigui, tècnicament seria...
A Revetlla de Sant Joan, per exemple.
Per exemple. Doncs tots encordats allà en aquest Big Sup i enganxats a la bolla.
Doncs quina llàstima no tenir vídeo per veure't, perquè esteu enganxats allà.
Sí, sí, i les onades fan el seu efecte, i algun vídeo ja... Bueno, ja en parlarem.
ja ho penjarem.
Les onades fan el seu efecte i no pas poc. El sistema, tot aquest, el Big Sub, tot té que és molt segur, no és infal·lible, i la Inani ens explica que alguna vegada amb mar de fons les onades, no,
sí,
no la sèrie TV3,
no la sèrie.
Molt bona, però no es tracta d'això, amb mar de fons, amb el moviment de les onades, algun cop han tingut algun espant.
Aquí, jo, Frank, estem bastant fantàstics perquè quedem a recés del vent, però tot i així era un dia que feia moltes onades i estàvem tots lligats i va venir una onada tan grossa que ens va treure la corda per sobre de la boia i vam anar tots junts a la deriva contra les roques de l'Espigó i clar, va ser un remat! Tothom agafant els rems, tots junts, agafant els rems en contra direcció.
I aquí t'has de relaxar, suposes,
Sí.
Però ja veus que tots els condicionants et porten cap a la direcció contrària. En aquest punt, i pel bé del micro d'aquesta casa, de RAC1 i la gravadora, no em vaig posar l'aigua amb l'equip, per tant...
Seria perillós,
no tenim cap testimoni sonor en aquest cas, però podem emular una mica el que vam fer. Vam començar per un escalfament, asseguts amb els ulls tancats, la mirada endins, deia ella, mirada cap endins. Hi ha conceptes que jo feia que sí amb el cap, però no entenia res. Les palmes obertes, mirant cap al cel, obrint la ment, i vam començar fent exercicis per controlar la respiració. Un cop tenim la respiració controlada, comencen les posturetes.
Vinga, tipus.
Gat-vaca. Farem el gat-vaca. Ja et dic que jo anava fent sí. M'hi anava fixant.
Però te les ensenyaven abans.
Te les ensenyava. D'acord. Estava aquí en aquest Big Sub.
A mi em diuen fer el gat-vaca i no en tinc ni idea.
Et tires l'aigua i et fas el mort.
Exacte.
No, en principi no sabia com posar-me. Aquí, el gat-vaca no deixa de ser una posició que ara no
costa d'explicar. Busqueu-la al Google, no?
Exacte, busqueu-ho. És poc radiofònic fer el gat-vaca per la ràdio. Vam seguir amb el gos cap per avall.
Sí.
Una altra postura que també, això, com un perrete, mica cap per avall. La planxa, la típica planxa aquesta que es fa per fer una mica d'abdominals.
Sí.
Vam fer una salutació al sol, també.
Aquesta,
tot això
sí,
ho estic explicant ràpid, però això amb tota la calma i la serenitat que demana una classe
sense
com aquesta.
Sense música de fons.
Sense música de fons, amb aquesta música, amb el mar.
Exacte.
Que això també està molt bé. La cobra també vam fer, coneguda també com el gos cap per munt, el guerrer 1, que va dir, farem el guerrer 1, dic, suposo que hi ha el 2, com devia veure cara de tontet.
Sí, només deixem-ho
amb l'1 perquè el 2 ja veurem. I la chaturanga, que és una flexió de tríceps. Sí, és una espècie de posició amb la qual forces molt els tríceps. I per acabar, perquè jo no ho vaig fer, van acabar fent el pis sobre la taula.
Ostres, s'aguantava la gent. Tot això, recordem-ho, sobre la taula de surf, una imatge, si més no, curiosa, Edu.
Curiosíssima. Va caure tothom, recordo, la monitora no, va caure tothom menys jo. Tampoc vaig acabar d'entrar-hi, perquè vaig pensar, no et fotis mal, tampoc.
Exacte.
Estava en un plan una mica contemplatiu, jo.
Però si t'hem de pagar aquí l'assistència.
Clar, no vaig caure, vaig pensar la integritat física per davant de tot. Pensa que la gent que fa ioga acostumen a ser unes persones amb unes dietes molt equilibrades, hàbits saludables, esquena recta, ulls
molt
brillants,
forts, molt forts.
Cara de salut. I clar, jo allà al mig, se'n veia que no era del ram, se'n veia molt, semblava una foca malalta embarrancada a la platja, allà intentant fer la chaturanga aquesta, que sembla una amanida més que una posició de ioga, i fins i tot amb un punt agònic. El mar, això que dèiem, el mar no t'ho posa fàcil, l'equilibri falla, el sol pica, ara passa un pijo amb una llanxa i et destrempa, perquè això passava,
Sí.
Un pijo, saps? Vinga, a tomar pel sac el gos cap per avall.
I tot això és que no tenim imatges, eh?
No tenim imatges, alguna ens van fer... Sí que tenim imatges, alguna ens en van fer des d'una barca propera, però jo, si se'm permet, m'acullo el dret inherent de la dignitat humana i el de la pròpia imatge, i jo personalment no compartiré aquesta estampa que vaig oferir a les xarxes, perquè se'm farà escarni i befa. Encara que no ho sembli, el ioga, Eudald, requereix molt de compromís amb un mateix i amb el propi cos, i el meu cos, especialment a l'estiu, no és allò que s'acostuma a dir, el meu cos és un temple. El meu cos, tampoc diria que és un abocador, però he arribat a la conclusió que el meu cos és una deixalleria. Perquè, intento tenir una mica endreçat, però al cap i a la fi, si menges merda, tens merda dins.
Ara anava a dir, no sé si és millor deixalleria que abocador, en principi sí.
Sí.
Una mica
sí.
Més cuidat.
Doncs el meu cos és una deixalleria.
D'acord, d'acord.
Vale? I allà no hi havia gent deixalleria.
Però va, explica'm quins beneficis té respecte a una classe de ioga normal, això de fer el ioga surf.
Això també em pregunto jo, que per què recoll és millor fer la iguana sobre una taula de surf en comptes de terra ferma. I la Inània ens explica alguns avantatges que té aquest tipus de pràctica, començant pels sons que ens envolten, com hem dit, i la propiocepció.
òbviament aquí no necessitem ni música, ja tenim el so doncs, de les onades. També a distant, no?, el so de la gent a la platja i dius, ostres, que bé que jo estic aquí flotant. Llavors, òbviament, doncs, el benefici de core, molt de treball de propiocepció, avui es treballa molt d'estabilitat i equilibri, òbviament diferent perquè les postures s'han d'adaptar i també doncs, aquesta concentració, o sigui, és que és una pràctica de mindfulness total perquè és que si no ets aquí i ara, causa l'aigua.
Bueno, una opció, ostres.
Sí, una mica, si no ets aquí, causa l'aigua, una mica la llei pirata de si no ho fas bé, els taurons, i s'ha acabat, eh? Bueno, la propiocepció és una mica el sentit aquest de saber on ets, d'estar present, de ser conscient d'on tens cada extremitat.
D'acord.
Vam parlar amb la Carolina, també, una de les participants de la sessió, que ja fa més de 3 anys que gaudeix d'aquestes classes, i també recalca una mica les diferències que hi ha entre el subyoga respecte al ioga convencional. I veureu que aprofita per cagar-se subtilment amb la seva professora de ioga de Barcelona.
Bueno, jo diria que bàsicament dues diferències, que aquí jugues molt també amb l'equilibri i d'altra banda és el paratge, la tercera cosa, la profe. Perquè jo, jo a Barcelona tinc una profe que sempre entra amb una cara de cabreo que ja no transmet bon rotllo. I aquest bon rotllo de la Inani, això és molt bona cosa, eh?
Home, doncs esperem que no ens estigui escoltant, la seva professora, perquè...
Parla del bon rotllo, i és veritat, jo constato que és una d'aquestes persones que desprèn alegria, tu estàs allà intentant no cagar-te sobre la taula, i ella, vinga, alegria, i no sé què. Això en Jackie LaRose, allà amb aquella fusta, la Inani hagués sigut allà la nit del 14 d'abril del 1912, i en James Cameron no hagués tingut tanta feina, perquè la cosa no hauria sigut tan trista, eh?
Els haurien salvat a tots, eh?
Agafa allà, en un moment et dinamitza una classe de ioga, amb aquell tros de fusta podrida i fastigosa.
I no et congeles perquè no passes fred.
Els hagués passat el susto de cop, és que ser un del barco, és que no trobo la ment. Res, vostè, la senyora de tercera classe, cul en pompa que farem el gat vaca. I els hagués passat la tonteria de cop, eh? Eudal, jo us he intentat explicar tan bé com he pogut, però el que diem sempre, això s'ha de viure. De fet, així descrivien la classe els participants un cop tornats a la sorra.
Fantástico.
Un repte.
Relajante.
Màgic.
Impressionant.
Sí, fantàstica i dura.
Dura, diria.
Escolta,
també.
Una bona promoció per als que estiguin interessats a fer aquest ioga surf.
Us animo a seguir-la, ella i tot el seu equip. Podeu buscar-la a través d'Instagram, @subyogacostabrava, o bé la seva web, www.subyogacostabrava.cat.
Doncs perfecte, Edu, la setmana que ve una altra pàgina del quadern.
Obrirem, a veure on anem a parar.
Gràcies. I ara ens actualitzem. Quan són les 12:12, saludem a Judit Vila i Pau García. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
I comencem destacant que Esquerra avisa el PSOE que no pot donar els seus vots per descomptats.
Sí, a 4 dies per la votació de la mesa del Congrés, la secretària general dels Republicans, Marta Rovira, ha dit que no regalaran els seus vots i també que prioritzen l'entesa amb Junts, tot i que les converses amb els postconvergents continuen estancades. En una piulada a Twitter, Rovira ha dit que no volen renunciar a unir esforços per anar plegats als 14 diputats independentistes. Tot plegat precisament avui que els comuns fan una crida a la responsabilitat. Ho fa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que torna a dir que una repetició electoral seria un escenari molt perillós i que donaria ales a l'extrema dreta. N'ha parlat a l'agència EFE.
Una repetición electoral sería una gran irresponsabilidad porque aparte de que la ciudadanía ya se ha expresado, creo que alimentaría la antipolítica y creo que mucha gente se quedaría en casa y que eso es una oportunidad para que la extrema derecha pueda tener una sobrerepresentación que no se corresponda con la mentalidad mayoritaria de la ciudadanía, pero que por puro cansancio y agotamiento pudiera capitalizar ese malestar de la antipolítica por una repetición electoral.
Per la seva banda, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, diu avui en una entrevista al periòdico que les negociacions per investir Pedro Sánchez seran més senzilles que el 2020 perquè ara mateix hi ha menys formacions al Congrés. Més coses. Avui els catalans atrapats a Etiòpia fan l'últim pas per tornar a casa després de més de 10 dies enmig d'un aixecament militar al nord del país. Aquesta nit agafaran un vol que aterrarà demà a l'aeroport del Prat. Tot i que ja arriben al final del malson, alguns dels turistes critiquen el paper que ha tingut l'ambaixada espanyola. Estan decebuts perquè creuen que les institucions els han abandonat. N'ha parlat el Via Lliure de RAC1, una de les catalanes del grup, Núria Jiménez, que és qui els va ajudar a sortir del... que diu que qui va ajudar a sortir del focus del conflicte va ser un ciutadà etíop.
Denunciar públicament que ens hem sentit abandonats per l'ambaixador espanyol a Etiòpia, pel consulat espanyol a Etiòpia pel govern espanyol, pel govern europeu, per Nacions Unides, i que per mi és una vergonya que ens hagi tingut que treure una persona influent.
Jiménez també ha estirat les orelles de l'ambaixador espanyol per la gestió del visat. Ha criticat que cap diplomàtic els va avisar que viatjaven a una zona de risc. I de la plana internacional, augmenta 93 el recompte oficial de morts pels incendis a Hawaii. És l'última actualització que han fet fa una estona les autoritats de l'illa, mentre continuen encara actius dos dels tres incendis de l'illa de Maui. De tornada a casa nostra, les víctimes de l'agressió homòfoba de Salt, els gironès confien en trobar aviat els agressors. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1, un dels agredits ahir a la nit a la sala a la Mirona, Martí Puig, que ha explicat que esgotaran totes les vies possibles perquè es faci justícia. Puig creu que el que els ha passat és un símptoma més de les conseqüències de l'auge de l'extrema dreta.
Hi ha un problema relacionat amb tot aquest auge de l'extrema dreta, amb aquesta polarització política potser que estem vivint ja a nivell de tot l'estat espanyol, i que jo crec que fomenta que hi hagi, no, aquest clima contra la gent del col·lectiu, per raons simplement d'odi LGTBI-fòbic.
Per això Puig demana més educació i conscienciació per posar-hi fre. Les tres víctimes ja han presentat la denúncia als Mossos d'Esquadra i estan a l'espera de fer una ronda de reconeixement dels agressors. Tot plegat va passar ahir després d'una festa organitzada per l'espai LGTBI Girona, i aquesta és la setena agressió de l'any a les comarques gironines. I ara els esports amb en Pau García.
El Barça ja viatja cap a Getafe per afrontar el debut a la Lliga. A la convocatòria són Christensen i Araujo, recuperats de les molèsties físiques, i també viatgen els inscrits d'última hora: Gundogan, Oriol Romeu, Abde i Sergi Roberto. No hi són el segon porter, Iñaki Peña, ni tampoc Marcos Alonso, que encara estan pendents de ser inscrits. Tampoc hi és Íñigo Martínez, que continua lesionat. El partit serà 2:15 de la nit i el podreu seguir per RAC1 des d'una hora abans. I qui també debut avui, en aquest cas a segona divisió, és l'Espanyol. Els blanquiblaus han viatjat a Albacete sense Puado, ni Rubén Sánchez, baixa tots dos per problemes físics, ni tampoc Miguelón, pendent de resoldre el seu futur. L'Albacete espanyol començarà a 7:45 i es podrà seguir també per RAC1 des de les 7 del vespre. I fora de casa nostra, la notícia és que Kylian Mbappé ha tornat a la dinàmica del PSG i ha començat a entrenar un altre cop amb el primer equip. El club francès ha comunicat que la decisió s'ha pres després de converses molt positives amb el jugador.
Fer un vermut és fer amistat, és sentir-se a gust, és desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
I pel que fa al temps, migdia de diumenge tranquil i dominat pel sol arreu, tret d'alguns núvols baixos puntuals. Al llarg de la tarda continuarà aquest ambient assolellat en conjunt i només creixeran algunes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, sense descartar algun ruixat al voltant també del Ripollès. Les temperatures màximes arribaran als 37 graus al Pla de Lleida, mentre que a la costa l'aixafogor continuarà sent acusada.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
40.848. 40848 de la sèrie 12012.
Quatre números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra l'extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ja. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sopar. Si et puc comparar amb 1.000 plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I uau, és estiu, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu. A RAC1, cada dissabte i diumenge, Via Lliure, amb Eudald Martínez. Territori cap de setmana.
Passen 5 minuts, un quart d'una del migdia. I una setmana més tenim aquí a l'estudi de RAC1 el Ferran Urriols. Què tal, Ferran? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
El nostre algoritme humà, ja ho sabeu, que ens fa aquestes recomanacions a partir d'un grup bastant conegut. Avui, què tal? A veure, què ens portes?
Avui vinc molt embalat, perquè avui parlaré d'una cosa que m'apassiona.
Sí.
La secció se m'ha fet molt curta, eh? He hagut de triar i... Déu-n'hi-do. Tu saps què és el do-it-yourself?
A veure, sí, ho puc traduir, que és fes-t'ho tu mateix, no?
Ah, exacte, sí senyor. Doncs avui parlaré de músics que s'ho maneguen i desmaneguen tot, tots solets, a la seva manera. Gràcies a això ens regalen propostes autèntiques i molt personals. Per començar-ho dalt de tot, arrenquem amb una de les revolucions del panorama actual. Som-hi? Va!
Vinga!
So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Home, sí, Billie Eilish, ja sé per on vas, vols dir, aquesta gent que això, que es compon ell la cançó i, a més, aquesta producció també des de casa, una mica.
Sí, senyor, ho has ben encertat. Mira, la Billie Eilish va revolucionar el panorama actual perquè es va fer un disc a casa amb el seu germà Phineas com a productor.
Sí.
Es veu que el seu debut, que es diu When We All Fall Asleep, Where Do We Go, va ser el més reproduït de l'any a nivell digital i va guanyar gairebé tots els Grammys on estava nominada. Va aconseguir els Big Four, que es diuen, que són les categories de millor àlbum, millor cançó, millor gravació i millor nou artista. Llavors només tenia 18 anys.
Clar, encara és un mèrit extra, no? Amb 18 anys, guanyar tot això, amb aquest èxit, amb aquest primer disc,
sí,
no?
Bueno,
és increïble.
Hi ha gent que dedica, no sé, la vida a perfilar el seu so i a sonar, diríem, espectacular, i aquesta noia i el seu germà, que no tenien, no eren ni adults, van començar així de forts, no? Escoltàvem Bad Guy i ara n'escoltarem una que és molt bonica perquè la va publicar poc després d'aquest primer disc i és una declaració d'amor al seu germà, que com ja hem dit treballen colze a colze i ella diu que és el seu millor amic.
I had a dream, I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself,
ja veiem una mica les dues cares, de Billie Eilish, alguna cançó més moguda, no?, amb una tornada com més enganxosa, fins i tot amb molt bastant ritmes urbans, i altres, aquest to més íntim, no?, més pausat.
Exacte, sí, sí, ella sembla ser que boca molta veritat, no? De fet, aquesta cançó, no t'ho perdis, però també va guanyar el Grammy millor cançó de l'any següent. Però, en fi, encara que la Billie Eilish sigui una trenca rècords, estigui coneguda mundialment, per algun lloc havia de començar. I quan tenia 16 anys acabats de fer, se'n va anar a Londres amb el seu germà, el jazz café de Camden Town, per talonejar el Super Organism.
Coffee candy, straight from Japan. Hologram and she was never as thin. Think you know what I need to get by.
Something for your...
té un toc i podria recordar una mica també a Billie Eilish.
Sí, senyor, i no t'ho perdis, vull dir, ella era la talonera.
Clar, sí.
Qui sap si va agafar alguna idea, no ho sé.
Referència.
El cas és que aquests són una colla de folls, gaudien molt, són molt divertits. És un grup que va néixer online. Hi havia membres a Austràlia, la cantant crec que estava a Regne Unit, n'hi havia a Estats Units, i, bueno, es van fer amics, es van anar passant idees així per mail, bueno, per WhatsApp, tots els mitjans, no?, aquells amb els que han crescut.
Sí.
Total, aquesta cançó que escoltàvem, Something for Your Mind, va sortir d'una base que li van passar a la cantant i li van dir, no ho sé, grava i qualsevol idea que tingui pel cap. Es va agafar l'ordinador amb el mateix micro integrat de l'ordinador. Vull dir que...
Sí, tan sols un micro professional.
No. Vull dir, no és cap... Tu ja ho saps, no? No sona pas si has fet algun Skype, això. No sona de meravella, però ella va gravar allà. Els hi va agradar i així es va quedar. I no sé si t'hi has fixat, però tiren molt de sons originals. Graven ocells cantant, l'aigua caient a un got, o llaunes de refrescs aplastades, com si fossin una caixa d'una bateria. Aquesta cançó és molt divertida, ja veureu, pareu molta atenció, a veure si sou capaços de sentir el crrr d'una queixalada a una poma.
És de veritat, eh? És un so autèntic.
És de veritat. Tu t'has d'imaginar el micro allà al costat de la boca i, qui sap, igual ho van gravar 20 vegades, eh?
Home, però... sí. Aquest cas, suposem que sí, un micro més bo, no? Perquè, clar, que soni tan bé...
Sí. No. Mira, és un viatge. Tu et poses això a casa i no saps si estàs sentint sons de la mateixa cançó o són sons de l'exterior. És una bogeria. En fi, superorganism, eh?
Sí.
Un bon grup a tenir en compte. Va, d'aquí anem a parar amb una altra banda que la Billie Eilish n'és superfan, els admira molt i que també tenen uns inicis molt autodidàctics. Són els Super Foo Fighters.
Fighters conegudíssims en aquest cas també.
Jo me'ls estimo molt. És una passada, aquest disco és una meravella. Mira, Foo Fighters és el grup de Dave Grohl. Sí. Dave Grohl era el bateria de Nirvana, no des del principi, però bueno, en el punt àlgid ell ja estava allà i fins al final. Mitjans dels 90, després de la mort de Kurt Cobain, el Dave Grohl va llogar un estudi de gravació, tenia unes cançons que volia gravar, i amb el seu amic Barrett Jones anaven, si no m'equivoco, cada vespre allà a fotre-li, no? Diu que tenia la llista de les cançons, això ho explica el Dave Grohl a la seva biografia de Storyteller, que val molt la pena, i diu, arribava allà, mirava la llista, va, aquesta cançó, s'agafava amb la bateria, pa, gravava, vinga, ara que toca el baix, tum, va, la guitarra, rec, no?, tot allò, una toma quasi bé per cada instrument. I així va anar donant forma a aquest discàs, que es veu que en va fer unes quantes còpies amb cinta de caset i les va repartir, i bueno, ja pots imaginar que ara valen un dineral.
I tant, seguríssim. I és veritat que parlàvem de Billie Eilish, no? Tot ha començat d'aquí, que ha cantat amb Foo Fighters?
Sí, senyor, la Billie Eilish n'és superfan. Mira, fa un any i mig, al març de l'any passat, es va morir Taylor Hawkins, que era el bateria de Foo Fighters. Uh-huh. Ella va sortir als Grammys a una actuació amb una foto del Taylor impresa, estampada a la samarreta. I també no fa gaire va pujar a un concert dels Foo Fighters a cantar en acústic un temazo d'ells que es diu My Hero.
Pues Recordem que som a l'Algorisme Humà. Recordem també que totes aquestes cançons que estem recomanant, que està recomanant el Ferran Orriols, les podreu trobar també a la llista de Spotify, la llista de reproducció que ha creat el Ferran Orriols, al seu perfil, que també la podeu buscar això, per Ferran Orriols, o si no, busqueu directament l'Algorisme Humà i trobareu totes les recomanacions de totes les seccions. I allà, si us agrada alguna cançó en particular, aquí en sentim un minutet aproximadament, però allà la podeu sentir amb calma i tants cops com vulgueu sencera. Què més en recomanes al voltant de Billie Eilish?
Doncs mira, seguint amb aquesta tònica, de gravar-s'ho tot un sol a casa, amb la Billie Eilish en ment, parlem de Nostre Senyor Sufjan Stevens. Oh, great white city, I've got the adequate committee. Where have your walls gone? I think about it now. Chicago in fashion, philosophics, expansion of Columbia. From Paris, the incentive, I agree what we invented, the Ferris
Stevens, ja ens en vas parlar de passada, no?, el primer programa.
Sí.
Quan parlàvem també dels Big Red Machine, no?, que amb alguna col·laboració que havien fet amb ells, ara sí que els sentim, no?, també.
Exacte, és que és una passada. I espera't, no en torni a parlar, perquè té un disc que està al meu top 3, no és aquest, però val molt la pena. Mira, el Sufjan. La Billie Eilish l'ha citat com a referència per... Bueno, diu que el va inspirar a fer una cançó seva que es diu I Love You. Es veu que es va basar en l'estil del Sufjan. És un paio molt inquiet, no para de publicar, no saps mai què farà, des de discos superdelicats fins a, bueno, treballs experimentals de música electrònica, allò que hasta costen de digerir, El 2005 va fer aquest discarràs que escoltava amb Illinois, que se'l va gravar pràcticament tot sol i amb un micro. Es veu que quedava amb els amics, que tenien instruments, i els hi deia: tu, m'has de deixar una flauta perquè aquesta tarda vull gravar un arranjament per aquesta cançó, ja te la tornaré al vespre. I sí, s'anava a casa, tut, els hi tornava. Total, tu mires la llista d'instruments que toca, els crèdits que surten al disc, sí. I és una passada. Toca petita percussió, guitarres, banjo, vibràfon, oboè, diferents tipus de flautes, el saxo, menys la bateria i una secció de cordes i uns coros, ho fa tot ell.
Res. Dels paradigmes del do-it-yourself que estem parlant, del fes-te tu mateix.
Sí, senyor, això s'hi ha portat a l'extrem. Bueno, i ja veuràs.
Ja en veurem, altres. De on anem, doncs?
D'aquí anem a la Gael Neal. Ara ens n'anem una mica del món Billie Eilish, però amb això al cap, l'algorisme, no?, de propostes autodidàctiques casolanes, anem a escoltar Acquainted with Night. You sent me the cold white shape of the moon in the city lit by this gloom. It's how you talk to me in the forest of song.
Això també, Un ritme tranquil, però, ostres, entra bé.
S'ha aturat el temps. La Gael Neal, aquesta artista americana, va gravar un disc de country fa, no sé si era cap al 2015, ja fa uns quants anys, superproduït, allò que hi havia, bueno, moltes capes d'instruments. I es veu que ella, més endavant, es va adonar que quan feia això, les cançons, tal i com ella les concebia, perdien vitalitat. En plena transició artística i ja en ment per gravar el següent disc, es va comprar un omnicord. Un omnicord seria una espècie de teclat, de joguina tipus Casio.
Val.
Però té un sistema molt divertit on tu vas arrossegant el dit i vas fent arpegis.
Uh-huh.
Se sent com el...
Això,
i una gravadora de cinta de caset de 4 pistes, que també es va comprar, van ser la base per fer aquest disc, no? Tenia 4 pistes...
Amb això va fer el disc.
Exacte, vol dir que amb 4 pistes només pots posar 4 instruments. Això va fer que prescindís d'arranjament i fos molt més senzill. Si us hi fixeu, escolteu, Se sent com una bufera, no?, que és de la baixa qualitat de la cinta de caset, però això alhora porta molt, molt realisme i es fa molt proper.
Clar, clar, és d'aquest... Ja em sé sentir, no? També es valora, no?, aquest punt autèntic, no?, diguem, de que és, no,
sí,
sense que no haurà en producció, dius, ostres, pues això sona realista.
Exacte,
no?
és el que hi ha, no?, la sents a prop, és bonic. Però, bueno, això no és només una qüestió, diríem, de no tenir diners, de ficar-hi pocs elements, a vegades també...
Pot ser una aposta.
Sí, senyor, una aposta artística, perquè, és clar, diríem, si prescindeixes d'estímuls visuals, què has de fer? Escoltar. Quan tens un ordinador davant, és molt temptador, no? Veus l'ona, la forma de l'ona, ostres, m'ha quedat molt grossa, això vol dir que clipa, que això molestarà a qui ho escolti, no? I clar, si només estàs escoltant, al final estem parlant de música. Això et condiciona i segurament diuen els artistes que ho fan també, o encara és diferent. Aquesta sensació és la que va enamorar a un dels grans de la història quan va començar a treballar amb un dels seus discs més estimats pels fans. El disc es diu Nebraska. No sé si saps de qui t'estic parlant.
Home, per Nebraska suposo que deu ser Bruce Springsteen.
Exacte.
In the summer, all the lights would shine. There'd be music playing, people laughing all the time. Me and my sister, we'd hide out in a tall cornfield.
Ara potser alguns gens ens maten, per tallar Bruce Springsteen, però escolta, sí, sí. Que, com diem, podem recuperar les cançons, evidentment, aquesta llista de reproducció, l'algoritme humà, busqueu l'Spotify i les sentiu totes senceres.
Sí, senyor, i bueno, jo ja...
És
ja
un altre dels teus artistes preferits,
sí, no, i més d'una vegada he dit, referent a això de la llista de si us agrada la cançó, ei, aneu cap al disc,
exacte,
us assenteu un moment de calma i disfruteu. El Bruce, això que sentíem, és, la història és molt bonica. Podia haver entrat perfectament al Born in the USA, aquestes cançons. Estava en plena creació i gravació del Born in the USA, i es veu que, això ho explica ell també a l'autobiografia, el Born to Run, que és una passada, es veu que es va gastar molts calés. Ell diu que al principi, ell els calés que feia se'ls gastava per fer música. I, bueno, en un moment d'aquests, una mica, no les ruïnes, però allò que no tenia gaire pressupost, va dir, per anar avançant feina, em compro una 4 pistes d'aquesta, no?, per gravar amb cinta de caset, 4 pistes, 4 elements, i va començar a fer una maqueta. Eren cançons així espontànies, escrites ràpidament, gravava una veu, una guitarra, li quedaven dues pistes per posar una altra veu, o una pandereta...
Una harmònica, sentim.
Ah, exacte, sí, senyor. Tot això... ho passava per un pedal de guitarra que fa l'efecte d'eco, sí? I ho escoltava, diu, a través d'un ràdio caset d'aquests que trobaries en una obra, no?
Sí.
No, de baixa qualitat, però ho feia per allà. Total, llavors se'n va anar a l'estudi amb aquesta cinta a la butxaca i ho va regravar tot amb la banda, sí? La bateria, baix, no, bueno, el típic, no? I strip band. Però quan ho va escoltar, diu, hòstia, em falla alguna cosa. Es veu que no era tan autèntic.
Ja,
s'havia perdut
això que dèiem abans.
Sí. I el Bruce, amb les seves paraules, diu el següent, us llegiré textual, el que explica ell a l'autobiografia. Diu, quan aprens a posar la teva música en una gravació, sempre es guanya i espera alguna cosa. La frescor d'una veu natural dona pas a la formalitat de la representació. En alguns discs, aquest intercanvi pot carregar-se l'essència del que has fet. Al final del dia, satisfet d'haver explorat totes les possibilitats d'aquelles cançons i els seus carrers sense sortida, em vaig treure aquella cinta de caset que encara duia els pantalons i em vaig dir, això és el disc.
Doncs escolta això, aquesta aposta per dir-te. En aquest cas crec que es transmet més, no?, fins i tot aquesta, encara que la qualitat potser sonora no sigui tan perfecta, no?, però transmet més el sentiment que vull transmetre, doncs que sigui més aquesta naturalitat, no?, vull dir que això...
Sí, 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 mira, tinc un amic, el Joan, que diu, a vegades no ens recomanem música i diu, no, no sé, si és en anglès i no tens la letra davant i no sé, no estàs molt al cas, diu, no entendràs res, però ho entendràs tot. És veritat, vull dir, doncs mira, es transmet.
Una bona manera. Què més?
Ja que estem al jardí de la pasta gansa, ara vull parlar d'un fenomen que quan encara no havia ni tret el seu primer disc i es veu que llavors vivia d'ocupa, va agafar una gravadora d'aquestes de cinta de caset i va fer una cançó. En el seu moment no li va agradar gens i diu que la va llançar. Llançar no, perquè ja veuràs, això era el 1987 i després, més endavant, quan ja era més conegut, estava fent el seu segon disc amb el productor, es veu que un amic seu, que estava al cas d'aquesta cinta, li va dir, tu, per què no fas aquella cançó de la Rosa? Ensenya-li al productor, ensenya-li la cançó de la Rosa, que és boníssima, i ell, que no m'agrada, que sí, total, va cedir. El productor la va escoltar i va dir, collons, aquí tenim un himne.
Eyes become alive and the light that you shine can be seen. Baby, I can feel two kisses from a rose on the breeze. Ooh, the more I get, I feel stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave.
Això, doncs, d'entrada ho havia descartat, aquest Kiss from a Rose.
Sí, 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 ell no n'estava gens convençut. A més, es veu que en aquell moment no sabia tocar cap instrument i la cinta original era tot fet amb veus. Allà imitava un oboè, les cordes, els pizzicatos. Clar, quan van gravar-ho ja amb un bon estudi, van mantenir una mica el rotllo aquest de fer moltes capes de veus i es va convertir en un segell propi.
I escolta, aquí a casa nostra, què? Com ho tenim? Ja abans comentaves també artistes que fan moltes coses, toquen tots els instruments, però que ho toquin pràcticament tot també n'hi ha.
Sí, sí que n'hi ha. A més, n'hi ha un que fa molt temps que ho fa, està molt a l'alça, ja et dic, s'ho fa pràcticament tot i se li dona superbé. Estem parlant de Pau Vallvé.
Ens veurem.
Som fans de Pau Vallvé.
Molt.
A més, això, cada cop també tinc la impressió que va guanyant també afició, no? Vull dir que cada cop va creixent més. És un d'aquests artistes que està creixent moltíssim.
Sí, sí, sí. Bueno, s'ho ha guanyat. Vull dir, ell, ja et dic, ho fa tot, però tot. O sigui, escriu les cançons, les toca, les produeix, les grava, les mescles, dissenya les portades, gestiona la web, part del manejament, fa els vídeos, bueno, tot. És increïble.
És també a vegades la manera que et surti, diguem-ne, econòmica, no? Aquesta professió, perquè a vegades també deu costar, diguem.
Sí, jo suposo que en aquest sentit sí, tot i que també hi has d'invertir molt més temps.
Clar, 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 clar.
No sé, a mi m'agrada pensar que és una qüestió de tenir les teves cançons i sentir que estan en bones mans i que se senten ben cuidades. Però espera't, perquè el Pau Vallvé, ja et dic, és un geni. I quan una persona en sap tant i té tanta personalitat, és igual el que li facis fer, perquè ell s'hi agafarà i posarà el seu segell i, bueno, i fliparàs. En vols una prova?
A veure.
Doncs va, té.
Això és el mic que té a veure amb Pau Vallvé.
Això és el mic. És una passada, És increïble. Mira, el Pau Vallvé està darrere de moltes cançons.
Ostres, en sèrio?
Sí, senyor.
Això no ho
sabia. Sí, sí, sí. No és l'únic, La lletra l'ha fet una altra persona. Suposo que a nivell artístic més gent ja ha dit la seva.
Sí.
Però sí, sí, és una passada. El mic és increïble, és molt creatiu, molt original. Hi ha uns arranjaments flipants fets amb instrumental orf, que és aquest instrumental que, no, per diríem, de les escoles, perquè toquin els nens. A vegades sembla desafinat, però no. Fent melodies per sota la veu principal, sense fer nosa, li donen aquest aire tan de canalla, però com supercomplex. A més, és infal·lible, perquè el meu fill, que està a punt de fer 2 anys, mira, a casa en posem molta de música, i de tot tipus, però el mic, ell
hipnotitza, no?
Ui, 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 sí, sí. Vull dir que alguna cosa deu tenir qui connecta.
I tant. I mèrit també, doncs, per tant, de la música.
Sí, senyor. Va, recargolem aquest algoritme.
Vinga.
Portem-lo fins a l'extrem. Doncs a veure, ja et dic, hi ha personatges que no en tenen prou amb gravar, tocar, mesclar, dissenyar portades... Clar, què més et queda quan tens tot això?
No sé què més queda.
Construir-te els instruments. Estem parlant de Dan Reeder, sí? Aquest senyor que té prop de 70 anys, porta molt humor a sobre i fa cançons com aquesta. Born a worm, spins a cocoon, goes to sleep, wakes up a butterfly, oh what the fuck is that about? What the fuck is that about? Born a worm, spins a cocoon, goes to sleep, wakes up a butterfly, oh what the fuck is that about?
M'estàs dient que això que sentim és tot construït per ell o alguns instruments?
Bueno, aquest és l'últim disc. No sé fins... Em sembla que es va cansar una mica. Perquè... No, perquè és que ell construeix els micros, les pastilles de guitarra, les taules de mescles, ha fet baixos...
Ai, només els instruments, els micros i tot.
Sí. Ordinador, que jo no sé com ho va fer, però bueno, baixos, bateries, cellos, violins, clarinets, un saxo, de tot. I ara sentia la cançó i és molt bo perquè també té la versió infantil. Aquesta diu, és la història d'una eruga, no?, que sí, està papallona. Aquesta diu What the fuck, i llavors té la child version que diu What the heck. Bueno, molt divertit aquest home. És molt bona la història perquè ell va estar... Ell és artista plàstic.
Sí.
I va escriure el John Prine. El John Prine és un gran del, era un gran del folk americà. I ell, com a fan, li va dir, escolta'm, sóc aquest paio més, imagina't, un home de 70 anys cantant això de l'eruga, eh? Diu, no, tinc aquest disco, si t'agrada i em vols editar. I li va dir que sí, va apostar per ell.
Que endavant.
I endavant. En fi, més punquis i agosarats encara.
Va.
Parlem de la increïble Johanna Sternberg. Not who I wanna be. This is not who I wanna be. I am slowly.
Johanna Sternberg.
Sí, senyor.
Què ens expliques d'ella?
Mira, la Johanna Sternberg és una artista que deu vorejar els 30 anys, porta tota la vida tocant i dibuixant còmics. El que m'agrada d'ell és que ha estudiat. Ell ha estudiat piano, cant, té el grau d'interpretació de contrabaix a la New School of Jazz de Nova York, però a l'hora de fer música estripa els papers, passa de tot i canta, no?, diríem, doncs, bueno, sense vergonya. I clar, això, se sent aquesta innocència, aquesta vegada sembla, no?, de fer poc que estàs escrivint, i a mi m'encanta. Mm. Però va, per acabar, per tancar-ho tot ben tancadet, acabem amb un d'aquells personatges que ara sí m'agraden fort.
A veure. Look west, look east and south. A veure, d'aquí estem parlant, això?
Aquest és François Virot, és un noi que viu a Lió, França, i realment no se'n sap, o almenys jo, poc he buscat, no se'n sap gaire més cosa. Va treure un disc el 2016, però, bueno, no, li he perdut bastant la pista.
Això que estem escoltant és del 2008.
Sí, senyor. Mm-hmm. Se'l va gravar a casa. Ell, des de petit, es veu que composava, tocava la bateria en un altre grup, i mira, es va envalentonar a treure el seu primer disc, ja veus, molt senzill, i sense esperar-s'ho, va anar caient en gràcia. De cop es va trobar fent concerts quan no estava ni preparat. I ell explica que el primer vol va pujar a l'escenari, es van apagar els llums, pum, el foc a la cara, i es va començar a posar nerviós, li venia com tot molt de nou, comença a tocar, pam, trenca una corda, diu, perdoneu, ho he de canviar. La gent es posa a aplaudir, a riure, i, hòstia, es va fotre un embolic, anar canviant la corda, anava bevent cervesa per estar més tranquil, cap de 10 minuts diu, vale, ja està, tothom aplaudir, vinga a riure. es veu que es va com anar donant que a través de la música, no, aquesta música tan innocent, tan casolana, que a vegades se sent la guitarra que no acaba de fer l'acord de puesto, es va anar creant un personatge que amb ell això ni comptava. En fi, la veritat és molt original i el disc porta per títol Yes or No. O l'estimes o l'odies. Tu tries la resposta.
Doncs escolta, com sempre això, ho tanquem amb una versió d'alguna de les cançons que hem sentit. Què has triat avui, Ferran?
Avui he triat, ja ho he dit, un artista que m'agrada molt, Pau Vallvé. Li farem honor i farem la cançó de Bougainvillias, que és una passada.
Perfecte, doncs va, vés agafant la guitarra. Mentrestant, us recordem que aquesta playlist de l'algorisme humà la podeu trobar a Spotify. Busqueu això, l'algorisme humà, a Spotify, trobeu aquesta llista de reproducció amb totes les recomanacions, no només les que ha fet avui el Ferran, també la resta de seccions. I també, si voleu, hem fet un tuit al nostre compte, @vialliure, on allà trobareu també l'enllaç. Tens a punt això, Ferran?
Sí.
Doncs va, a veure com sona aquest Bougainvillias.
Ens veurem sovint, o serem antics alumnes que saluden pel carrer, però quan no els veuen dissimulen. I podrem saber si amics, inclús riure'ns del que era. O hi haurà per sempre un cert cel o una petita esquerda. Ens coneixerem les filles, ni sabré amb qui vius, i veuré sovint el Henry o si han florit les bougainvillias. Això nostre acaba aquí, o farem gelats de menta. Això nostre acaba aquí, o mutarà i serà per sempre.
Bravo! Sí senyor, aquest Bougainvillias que bé que ha sonat en aquesta versió que ha fet el Ferran Orriols. Això, doncs, teniu totes les recomanacions que ens ha fet avui el Ferran a partir de Billie Eilish. Tot ha començat allà i hem anat repassant tot d'artistes que es fan ells mateixos la música, en alguns casos fins d'on més enllà, i es fan també la producció, els instruments i tot plegat. Doncs escolta, Ferran, us explicàvem la setmana passada, tu també estàs presentant disc, aquest Plata, tens algun concert aviat, aquesta setmana, per exemple.
Sí, senyor, divendres que ve, 18 d'agost a Prats de Lluçanès, a les 10, Jardins de Cal Bac, a més allà aniré acompanyat, aniré en banda. Pots
home,
ser molt maco.
Molt bé. I què més, algun altre que vulguis destacar?
Sí, fa poquet es va anunciar el Festival Altaveu, la programació, també estaré allà el 8 de setembre, i a més ja es poden comprar les entrades des de la web.
Doncs va, qui tingui ganes de veure el Ferran Orriols en directe, fent en aquest cas les seves cançons, les del disc Plata, doncs ja ho sap, que compri aquestes entrades o que vagi el dia 18 d'agost a Prats de Lluçanès. Nosaltres ara mateix tornem i repassem també les banderes vermelles amb la Nausica Hernández i la Najeta Olet.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema premium. I tot ho tens també obert el 14 i 15 d'agost. Perquè a Ànec Blau ho tens tot. tot!
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Per què regalar la Lluna si pots regalar la Lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1,
Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. A RAC1. Via lliure. Territori cap de setmana.
Falten 5 minuts per la una del migdia. I com dèiem abans d'actualitzar-nos amb els serveis informatius, també volem aixecar una setmana més la bandera vermella amb la Najet Oulet i la Nausica Hernández. Què tal a totes dues? Bon dia.
Bon dia, què tal?
A què dediquem avui la secció?
Avui dediquem la secció a els clients, la clientela i els consumidors, com ja vam prometre
exacte
la setmana passada.
Teníem un deute pendent, no?, després exacte de repassar les
tocava
banderes vermelles, les red flags, que n'hi diem, dels restaurants. A veure, expliqueu-me.
Doncs són banderes vermelles que podem detectar. Ui, aquest gall.
Ui.
Perdoneu, ja comença bé.
Això és l'aire condicionat de l'estudi.
Sí,
ara el baixarem una mica.
Bastant a tope. No, deia, que algunes d'aquestes banderes vermelles les podem detectar nosaltres mateixos, encara que no treballem en aquesta professió o a un local concret, però n'hi ha d'altres, ja les anireu veient, doncs que sí que cal haver experimentat ser el treballador que les pateix per detectar-les o fins i tot per entendre-les. Així que el que farem és obrir una mica el calaix de merda, remenar-lo, però per sortir-ne millors persones,
sí,
i millors clients.
Recordem, però, que banderes vermelles vol dir això, que són aquests límits i aquestes coses que no suportaríem, saps? Aquestes alertes.
Coses que no s'han de fer i que ens alerten que estem anant pel mal camí.
Això que deia Nausica, en algun moment de la nostra vida nosaltres dues hem treballat de cara al públic, cada una en el seu sector, això sí, i per començar a justificar aquest sentiment tan compartit, començarem exposant alguna que hem viscut sota la nostra pròpia pell.
Exacte. I n'hi ha unes quantes, perquè com a
sí
persones joves, precàries, hem treballat a molts llocs. Jo començaré per les discoteques. El Cipidón, todos los días sale el sol, Cipidón, todos los días sale el sol,
Cipidón, todos los días sale el sol. Les discoteques també, el context de la gent
sí,
no ajuda, no?
Sí, ajuda mai. Exacte. Si els clients ja són un tipus de persones difícils, quan van beguts, ja ni t'explico. T'he de dir que ha sigut una de les meves millors feines, on millor m'he passat, però perquè tenia uns companys boníssims. Ara els clients, doncs, deixen que desitjar en algunes ocasions. Destaco algunes, perquè si no podria acaparar tota la secció. Però comencem per una que jo personalment odiava, i és veure la gent gestualitzant com si s'estigués ofegant a la platja, intentant cridar l'atenció.
Que
si
no
fos...
saps què vol. No,
què passa? Vol que vagis allà i el serveixis abans que la gent que ha arribat abans.
Clar,
que ell.
No veus que tinc 30 persones més intentant demanar.
I a més, jo sóc avispada i em fixo una mica, si puc, amb qui arriba abans. Per tant, Borja, si has arribat fa un minut, per molt que
Borja no
facis el mongolo gestualitzant aquí com si fossis el d'Alien just abans que li sortia el bitxo per la panxa recargolant-te la barra, no vindré abans. És més, et deixaria un rato més fent el parc. T'haig
de dir que però tot ho hem intentat des del punt de vista també de clients, de colar-nos a l'altra gent, tant a festivals com a discoteques. casa.
Clar, però la imatge que doneu des del darrere, sí. Perquè tots feu el mateix, esteu tots allà per allà, es fent així amb les mans i aquestes coses. Més cosetes. Prohibit, des d'ara mateix, insistir com si tenies la vida perquè em faci un didalet, que és el que diríem vulgarment un xupito,
diguem
amb tu.
Xupito.
Yeah. Exacte, un xupito amb tu. No veus que si cada cop que algú em demana que em faci un xupito amb ell, acabaria més borratxa que la majoria de clients. Clar.
I sol ser un truc o per intentar lligar amb la cambrera o per intentar que et regali el xupito, com si
o
això
les
no
dues,
fas
més... O les sí, dues o l'altra. Sí, sí, dius, sí. L'alcohol et fa perdre una mica el sentit de fins a quin punt és probable que això passi. I em va molt bé aquest comentari, Eudald, perquè precisament l'última bandera vermella que et porto és aquesta, intentar lligar amb les cambreres. És que prou, no sou prou conscients de la cara i la imatge que doneu quan esteu borratxos a l'altra banda dient, apa, que bonica i que bé que ho fas, això de servir.
Si un cabron s'apropa, molesta.
Tete, molestes.
Aquella xori, una diabla del mal, crea el jangueo.
Sigueu conscients de la imatge que doneu. He de dir que tot el que és l'acte del ligoteo des de l'altra banda de la barra, encara que sigui entre clients, perd molt glamour, eh?
És un bon espectacle, no? És un bon espectacle.
Sí, és elegant, diguem.
Neget, tu què tens?
Jo, mira, jo durant molts anys m'he dedicat a l'educació en el lleure i molt més enllà d'aquest món meravellós que descobreixes també, també hi ha l'altra cara de la moneda que a vegades vull remarcar, a vegades, perquè ningú se'ns tria sobre, hi ha l'altra cara de la moneda que són les famílies. A veure... Partint de la base que una família et confia el seu petit tresor, no? Que tu ets conscient que tens una responsabilitat enorme com a monitora, però un cop te'l confia ja està, no? O sigui, ja està fet, ja n'hi ha prou, ja ho he entès que me'l deixes al nen. Així que jo us faré un petit resum de coses que no s'han de fer, d'acord?
Va, home, ben ambientat això.
La cançó preferida.
Aquesta i la del mic, que l'has fallat.
Sí, és molt a tope, amb el mic.